Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Estem en plena campanya de vacunació contra la grip, infecció vírica de les vies respiratòries que s'encomana fàcilment d'una persona a una altra. Com a mesura de prevenció, es recomana la vacunació entre els mesos d'octubre i novembre, ja que no hi ha medicament que la curi. Sí, doncs, medicaments que poden alleugerir i fer que el tràngol sigui menys dolorós o menys dur, però com a mínim no hi ha medicament. Però per parlar precisament d'aquesta campanya de la grip, hem convidat a Josep Maria Mercader, que és el director dels centres d'assistència primària de Sant Cugat. Senyor Mercader, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
I benvinguts, perquè encara que ja estem en plena campanya, segur que hi ha gent que a última hora també està a temps encara de...
Sí, la campanya de la grip la vam començar el dia 19 i la mantindrem fins a finals de desembre. Tot i que si després de finals de desembre tenim estoc de vacunes i considerem que alguna persona és candidata a vacunar-se, segons com vagi l'epidemiologia d'aquest any, potser ens plantejarem vacunar. Les dates de vacunació té a veure amb les dates previstes en què vingui la grip i que hi hagi prou temps com perquè la vacuna sigui efectiva.
Sempre coincideix que és entre aquests mesos, l'octubre, novembre. Ara m'estava donant un marge una miqueta més ampli. Estem arribant ja al desembre. Ho dic perquè com que el clima també va canviant, les temperatures, el canvi d'estació també li costa una miqueta més, això també modifica les dates de la campanya?
La campanya de vacunació més o menys sempre l'hem fet amb la mateixa periodicitat de temps, de mitjans d'octubre fins a final d'any. És cert que darrerament, els darrers 4 o 5 anys, la grip, la fase d'epidèmia, s'ha endarrerit 3-4 setmanes. Generalment la declarem epidèmia a partir de la tercera setmana de gener. Però és l'epidemiologia que hi ha hagut aquests anys. Pot haver un canvi que, perquè sí, per les circumstàncies climàtiques o pel que sigui, s'adavantés algun any ha passat. Però els últims anys s'està presentant sobre la tercera o quarta setmana de gener.
Mm-hmm. Ens podríem vacunar fora d'aquestes dates, fora d'aquesta campanya?
No té massa sentit vacunar-se fora de la campanya, perquè si la grip ja ha passat no té cap sentit vacunar-se de la grip. La vacuna de la grip cada any és diferent i si una persona es vol vacunar just quan ja estàs en plena epidèmia, la reacció de la vacuna pot ser que no l'arribi a protegir perquè agafi la grip abans. Per això és recomanable seguir les indicacions de la campanya vacunal.
Sant Cugat, quantes persones s'haurien de vacunar contra la grip?
Aproximadament hauríem de vacunar unes 14.000 persones. Això seria el 100% de la població candidata a vacunar-se. És molt difícil arribar al 100%. De fet, no hi ha institució que hi arribi. Tenim taxes de vacunació al voltant del 60%, intentem tenir. Vale? Els candidats a vacunar-se són totes les persones de més de 60 anys, els menors que tinguin de 60 anys que tinguin alguna malaltia crònica cardiovascular, respiratòria o endocrina, insuficiència renal, persones que estan institucionalitzades, ingressades a residències, persones que cuiden a persones que són candidates a vacunar-se perquè podrien ser transmissors de la mateixa, i Personal de serveis, els serveis sanitaris s'han de vacunar, personal de policia, personal de neteja, serveis públics.
Aquests últims grups, el sanitari i els de serveis, estan obligats?
No, avui en dia obligació de vacunar no la tenim. Sí que tenim recomanacions clares de qui vacunar i després tenim campanyes per intentar augmentar la cobertura vacunal en aquests tipus de població. Nosaltres, per exemple, en els sanitaris fem una campanya específica perquè es vacunin.
Una persona vacunada es pot contagiar d'igual?
Sí, la vacuna no és 100% efectiva. La probabilitat d'agafar la grip un cop vacunat és inferior i les persones vacunades que agafen la grip acostumen a tenir menys complicacions.
Després hi ha una altra qüestió i és que segurament hi ha molta gent que es pregunta si jo ja em vaig vacunar l'any passat, per què m'he de tornar a vacunar?
Sí, perquè el virus cada any és diferent i va mutant. Llavors la vacuna d'un any no protegeix contra la grip de l'any següent. Per això cada any ens hem de vacunar.
Sí que és ràpid.
Sí,
això, no?
Sí, sí, és un virus que muta ràpidament. És un dels problemes de la grip. Si no mutés, ens vacunaria un cop, ens serviria per tots, o agafaríem un cop la grip i ja tindríem defenses per sempre. Com que va canviant any a any, s'ha de vacunar anualment.
Les vacunes, la de la grip com la resta, també poden provocar reaccions, no?
Sí, totes les vacunacions poden tenir els seus efectes secundaris, però un cop valorem, i això ho fan els Epidemiologia Salut Pública, mesures, els beneficis que té vacunar-se a nivell poblacional contra els efectes secundaris, clarament el benefici és a favor de la vacunació.
De totes maneres, quines són les reaccions que acostumen a donar en el cas de la vacuna de la grip?
La reacció més comú és dolor en el lloc d'inoculació de la vacuna.
Que li pot durar un dia o
pot
dos?
Pot durar 3-4 dies.
Sí? Sí.
Les reaccions greus són raríssimes.
Com distingim una grip d'un refredat? Perquè així d'entrada podrien semblar que la sintomatologia és la mateixa.
Sí. Els refredats acostumen a donar símptomes d'infecció de vies respiratòries altes, coll, nas. Després, que en baixen, poden fer una mica de tos. La grip, a més de tot això, acostuma a donar febre alta de més de 38 graus, que la febre pot durar 3-4 dies, i molt mal d'ossos i malestar general. El refredat no dona una afectació tan general.
O sigui que si tenim temperatura alta ja és un símptoma clar que...
Febre i símptomes d'infecció respiratòria pot ser una grip, pot ser altres coses, però el més probable és que sigui una grip, i més si estarà en un context de que hi ha una epidèmia de grip.
Parlàvem de la vacuna, tornem a parlar de la vacuna, perquè la vacuna sí que serveix per la grip, però que la gent no es confongui pel refredat, la vacuna no serveix.
No tenim vacuna pel refredat. El refredat s'ha de passar bàsicament amb hidratació i mesures físiques.
Ja que parlàvem dels símptomes, els símptomes de la grip varien en funció de si estem parlant d'adults o estem parlant de nens?
No, els símptomes són els mateixos. El que passa és que els nens a vegades no acaben d'expressar tots els símptomes, a vegades per dificultat d'expressió, perquè encara no han assolit un nivell d'expressió suficient, però sempre els símptomes són els mateixos: infecció respiratòria, mucositat, mal de coll, tos i mal d'ossos i febre.
Recordem com es transmet? Perquè hi ha la via directa, que seria de persona a persona, o d'una manera indirecta, que seria a través de contacte amb objectes que estan contaminats, d'alguna manera.
Sí, la transmissió és via respiratòria. Nosaltres, al parlar, al tossir, emetem unes partícules que contenen el virus. Llavors, al tossir, admet aquestes partícules que estan flotant en l'aire durant força estona. Si una persona inhala aquestes partícules, i no té prou defensa, es pot acabar desenvolupant una grip. Aquestes partícules també s'acaben dipositant sobre les taules, sobre qualsevol contingut que tinguem accessible a aquestes partícules respiratòries, i per contacte també podem agafar. Per això és important, primer, el tossir, tapar-se la boca amb un mocador o tapar-se la boca per tal de no afavorir tant d'aquesta vaporització, i després el rentat de mans. Les mans acaben tocant, o perquè t'has tapat la boca o perquè acabes tocant on s'ha dipositat, acaben tenint força virus. I les mans, sense voler, ens les acabem posant a la boca i tenim el virus ja dins nostre.
Mm-hmm. Ara estava imaginant hàbits molt quotidians. Ja fa anys que hem canviat els mocadors de roba, i aquí encara en fa servir mocadors de roba, però hem canviat els mocadors de roba pels mocadors d'un ús. Hem fet bé això? O sigui, els mocadors d'un ús, que són els que ara fem servir, usar i llançar. Que sí, però... pel contagi...
Sí, aviam, el mocador de roba, si un cop el fas servir al rentes, la rentadora, no té que haver-hi cap problema tampoc de transmissió de la malaltia. El que no pot ser és tenir mocador de roba per tot arreu de casa teva.
Uh-huh. I ara em venia una altra imatge, que és en el cas de països asiàtics que van amb les seves mascaretes allò a tot arreu. Això és com molt extremista, no? Hauríem d'estar en una situació d'epidèmia molt bèstia.
Jo trobo força exagerat. Ells, de fet, ho fan per epidèmies, ho fan per contaminació, ho fan perquè tenen algunes zones d'Àsia tenen altres menes de virus que poden ser altament contagiosos i perillosos, i és també un tema cultural. Hi ha zones que hi ha molta gent, molta densitat de persona per espai, són temes culturals.
Mm-hmm. Cal anar al metge sempre perquè ens faci el diagnòstic?
No, de fet,
de la grip?
Només caldria anar al metge si no té clar que una persona té grip o pensa que s'està complicant. Sobretot que la metge, si una persona té dificultat respiratòria, li apareixen taques a la pell, tingués molt mal estat general o més de 3-4 dies amb febre de més de 38 graus.
O sigui, com, hauríem d'esperar un parell o tres de dies per decidir si...
Si es donen aquestes circumstàncies, en relatiu bon estat general, perquè la febre dona mal estat general, no dificultat respiratòria, i respondre bé els antitèrmics, trobar-se relativament bé.
Mm-hmm. No sé si en aquest cas hi ha qui apura massa o en canvi vol anar massa de pressa i en comptes de passar i demanar cita per anar al metge de capçalera se'n va a les urgències directament. O perquè ja fa tard o perquè té molta pressa per saber que li diguin el que té. Com fem servir les urgències, que ha estat sempre tan, no sé si criticat, però sí que s'ha alertat sobre l'ús que en fem?
Si una persona té símptomes, aquests símptomes que he explicat, que pots pensar que és un cas greu, s'ha de posar en contacte amb nosaltres i nosaltres, si podem, el citarem amb el seu metge de capçalera o el farem venir perquè el visiti un altre professional, si cal.
Però ho dic perquè tant en un cas com en l'altre, o bé perquè ja fem una mica tard i ens hem esperat molt fins a última hora, però en el cas de la gent que en comptes de demanar cita, això necessita saber ja què és i se'n va a urgències. Vull dir, l'ús que estem fent ara, avui dia, és un ús correcte, el de les urgències, sobretot en aquesta època quan estem parlant de les grips?
És difícil respondre sí? Aquesta pregunta. Segurament tindrem persones que fan un bon ús de les urgències, segur que tenim persones, sabem que tenim persones que fan un bon ús de les urgències, segurament tenim algun ciutadà que fa massa ús de les urgències, o fa un ús, podríem dir, no responsable, i segurament tenim alguna persona que hauria de consultar-nos i no ens consulta. Uh-huh. Llavors, categoritzar i dir ara una cosa o l'altra no podem fer-ho.
Hi ha una mica de tot.
Hi ha tot, evidentment.
Uh-huh. Però sí que és cert que hi ha hagut èpoques en què, o anys en què les urgències per aquesta època o més endavant es trobaven col·lapsades precisament per qüestions com aquestes, no? Per anar a saber
Sí. Nosaltres són èpoques que sabem que hi ha més demanda assistencial, tant als centres d'atenció primària com als hospitals, i el que fem és canvis organitzatius i plans de contingència per atendre aquests augments de demanda que són previsibles.
O sigui que hi ha un reforç.
Hi ha un reforç o hi ha una reestructuració dels nostres sistemes assistencials.
Anem al tractament de la grip, que és un tractament que segurament tots sabem, no? Què és el que hem de fer i el que no hem de fer. Perquè aquí, quan es tracta de tractament, hem de fer una sèrie de coses, però hem de deixar de fer unes altres, que no són recomanables, com per exemple...
En aquest aspecte, tots hem perdut una mica el sentit comú que teníem abans de les nostres mares, àvies, que ens cuidaven, no? Sobretot, quan una persona té la grip, és important que faci repòs, que es quedi a casa, perquè així evita contagiar els altres i guarirà abans. És important una bona hidratació, beure força aigua, prendre líquids i, si ho precisa, prendre antitèrmics.
Uh-huh. I si es fuma, deixar de fumar...
S'ha de deixar de fumar sempre que es pugui. Si agafar la grip li serveix a algú per deixar de fumar...
És un bon moment, no?
Benvinguda sigui la grip aquesta vegada. Sempre s'ha de recomanar deixar de fumar. El fumar no porta res beneficiós per la salut.
Uh-huh. Clar, descansar. Això de descansar és la recomanació potser de les més difícils, sobretot en el cas dels adults, perquè quan tenim un nen petit, de seguida que estigui malament, la recomanació que fan a l'escola Bressol o a l'escola és que no vingui el nen, perquè així ens estalviem que això vagi corrents, no?, per la resta de nens de l'escola i el personal docent que hi ha. En canvi, en el cas dels adults, això de faltar la feina és una mica més complexa. Aquí diria que costa més que la gent s'hi acostumi a prendre's això al peu de la lletra, a descansar quan realment el cos ho necessita, perquè necessita deixar uns dies per fer tot el procés.
És important per guarir-se un mateix de la malaltia, per tenir menys possibilitats de complicacions i per, com he dit abans, perquè intentar parar la transmissió del virus. Igual que quan una persona té grip, li recomanem que si cuida persones grans o persones de risc, durant aquests 4, 5, 7 dies no estigui amb ells.
Perquè una grip la passem en un parell de setmanes?
Abans, la majoria de persones...
10 dies?
La majoria de persones, una grip sense complicació, en 5-7 dies està resolta.
O sigui que podríem demanar una baixa, que és el que hauríem de fer. Jo no sé si la gent està massa acostumada a demanar baixes o és que la situació obliga tant que al final preferim anar a treballar amb grip que demanar una baixa.
Nosaltres, quan els visitem, acostumem a, sobretot si veiem clarament que és una grip, acostumem a recomanar que la persona faci repòs, i si aquesta persona no pot, la seva empresa necessita un document de baixa per justificar aquest absentisme, li fem.
Però es deuen trobar en algun cas que digui al treballador jo prefereixo anar a treballar.
Sí, hi ha persones que per temes de precarietat laboral, per temes de autotreballadors, autònoms i tal, que no poden deixar de treballar, però nosaltres la recomanació la fem igualment, evidentment.
Uh-huh. Què passa quan hi ha un malalt que té una altra... té una malaltia concreta, està rebent una medicació i es troba amb una grip? Què ha de fer?
Depèn de la malaltia que tingui, i en funció dels símptomes, consultar. Si és una malaltia greu i realment es troba, sigui mala o no sigui mala, es troba realment molt afectat, ha de consultar.
El tema de l'automedicació en aquests casos, ja hem dit que antitèrmics, antihistamínics ajuden. No hi ha uns altres medicaments, encara hi ha gent que es pren medicació així pel seu compte?
Hi ha gent que s'automedica, no s'haurien d'automedicar. L'úniques coses que podríem, jo l'úniques recomanacions que penso que hauríem de fer és antitèrmics. Antihistamínics no el recomanaria sistemàticament, per la grip. No.
En qualsevol cas, sempre anar al metge, que explicar-li quina és la nostra situació, que vegi com estem i que sigui ell l'especialista qui ens digui què hem d'aprendre, no?
Inicialment, si una persona té símptomes d'una grip i no té símptomes de complicació, pot hidratar-se, prendre antitèrmics i no consultar. Consultar si precisa una baixa laboral, si té símptomes de que s'ha complicat.
Com i per què una grip pot derivar en una pneumònia?
Perquè és una infecció respiratòria, genera més mucositat, aquesta mucositat a vegades no som capaços de treure-la, i llavors aquesta mucositat queda en els bronquis, es sobreinfecta per una bactèria o pel mateix virus de la grip, que també pot fer, i acabes fent una pneumònia.
I una grip mal curada, que moltes vegades diem, això és una grip mal curada, no? Que sembla que estiguis tot l'any amb un encostipant d'aquells. En què pot derivar una grip mal curada?
En què pot derivar concretament? No, una grip mal curada, el que diem una grip mal curada, que tampoc és això, a vegades pot quedar inflamació de vies respiratòries i aquesta inflamació dona aquesta sensació de mucositat durant més temps. Bàsicament això és el que diem que és una grip mal curada. Una altra cosa és que nosaltres passem la grip i continuem fent, un cop superat, fent vida normal i jo puc agafar la grip i després estic en contacte amb més persones i agafo un refredat i després curo aquest refredat i estic amb una altra persona que té un altre virus que em pot estar amb un refredat i agafo un altre refredat i hi ha gent que va encadenant infeccions respiratòries. Això sí que és veritat.
Hem volgut sortir al carrer a preguntar als santcugatencs què fan per aquesta època, es vacunen, no es vacunen, i així il·lustrar d'alguna manera aquest tema. Per tant, els hem agrupat, els que es vacunen i els que no es vacunen, i ells ens han explicat els motius. Anem a escoltar primer el grup dels que es vacunen.
Yo sí, yo estoy vacunado ya, llevo una semana, todos los años, llevo ya al menos 40 años poniendo, desde que empezaron.
Sí, precisament ahir ens vam vacunar. Vaig tindre jo una malaltia, una embòlia, i a partir d'aquell any em tinc a vacunar cada any, i ahir per precaució també estic a vacunar.
Sí, fa molts anys. Diabètica i em vacuno i va bé. La grip no l'agafa, pots encostipar-te, però no té res que veure una cosa negativa. Avui em toca.
Cada any, sí, perquè tinc problema de bronquis i em va dir que m'havia de vacunar ja fa, no sé, 7 o 8 anys que em vacuno.
M'he vacunat diverses vegades, vaig deixar-me de vacunar fa uns 4 anys o així, perquè jo em va semblar que m'anava més malament que bé, però aquest any el metge m'ha recomanat que em torni a vacunar, que han canviat les cepes de les vacunes i serà molt més efectiva.
Bé, res a dir, són temes que hem comentat o vol...
No, jo voldria dir...
Puntualitzar alguna cosa.
No, de les comentaris ens semblen molt bé tots. Molt poca gent té contraindicació de vacunar-se, això és de tenir clar. Penso que hem de tenir clar també a qui sobretot hem de vacunar, que són les persones de més de 60 anys, els menors de 60 anys amb alguna malaltia crònica, sobretot respiratòria, cardiovascular, metabòlica, insuficiència renal, les persones que tenen cura de persones que són candidates a vacunar-se i persones que desenvolupen activitats públiques. I el com vacunar-se és molt fàcil, és trucar al nostre telèfon de citació i demanar dia i hora. El nostre telèfon de citació és el 93-378-6300.
Molt bé. Abans de marxar, anem molt ràpidament pel bloc dels que no es vacunen.
A mi el metge m'ha recomanat, però segur que a vegades quan et vacunes passes una setmana amb símptomes de grip i jo per un mes que ens queda no em vacuno, saps? Amb una mica de sort no ens enganxa.
Doncs mira, no ens hem vacunat mai. No. Fins ara no hem tingut cap problema no. I l'hem preguntat al metge i ha dit si estem bé, doncs no hem tingut mai cap problema.
I no teniu la intenció de...
Doncs si veiem que tenim problema ho farem.
La mare d'ella es va vacunar i...
No. No va tindre bon resultat.
I no va tindre bon resultat. I,
clar, que això no vol dir res, perquè es tenim que vacunar si tenim una cosa precisa. Però la veritat és que estem una miqueta així pensant que si el metge no ens ho diu perquè no tenim res fins ara, Déu gràcies, quan això succeeixi, doncs de seguida ho farem.
Pues yo me había vacunado tiempos atrás y el año pasado ya no lo hice y este año creo que tampoco, porque me constipo de todas maneras.
Que yo me vacuné dos veces y estuve dos meses metido en la cama.
Bueno, hi ha, diguem que per tots els gustos hi ha gent que... Però això de deixar-ho a la sort, com que no, no?
No, jo crec que no. Jo penso que totes les decisions són respectables, eh? Però, de fet, nosaltres ens basem en indicacions de salut pública i sí que tenen quantificat clarament els beneficis de la vacunació. I una persona, un grup de persones que no hem dit que s'havien de vacunar són, sobretot, també les embarassades en qualsevol trimestre de la gestació.
Molt bé, això també és molt important. Doncs moltíssimes gràcies a Josep Maria Mercader, director dels Centres d'Assistència Primària de Sant Cugat, per haver-nos acompanyat avui, per recordar que estem en plena campanya de la grip i que encara no feu tard. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
A vostès, bon dia.